Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Bon dia, bona hora. Lloret de Mar compta amb una nova plaça, la Blanca Aurora. La Blanca Aurora és el nom que rebrà formalment la plaça que s'acaba de construir al centre de Lloret de Mar. Els motius són l'hotel que hi havia en aquest indret i la denominació del vaixell construït a la vila a mitjans del segle XIX. Així es va recordar per unanimitat en el ple del passat dilluns. Tots els portaveus s'han mostrat d'acord en posar Blanca Aurora en aquesta plaça i coincideixen que és el nom natural amb què tothom ja coneix aquest lloc. En el Bon Dia, Bona Hora recordarem les paraules de cada grup municipal i després ampliarem la informació amb el regidor d'Urbanisme. Albert Robert explicarà que la plaça ocupa més de 1.000 metres quadrats que l'acaben de recepcionar i que l'empresa constructora ha fet també 182 places de pàrquing que aviat estaran enllestides. Bon dia, avui és dimecres 31 de juliol. Benvinguts un dia més a l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora. És el de la ràdio de Lloret de Mar que us saluda en aquests moments i que també saludem i donem pas al nostre company Eduard Lanzas. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Josep. Bon dia a tothom. Doncs la policia local s'ha dotat de nous vehicles, dos turismes i quatre motos que incorporen millores per les actuacions a la via pública i són tots elèctrics. En parlarem amb el regidor de Seguretat, Jordi Saiz. A la segona part entrevistarem Joshua Pérez, president del Club Hoquei Lloret, sobre el calendari de la pròxima temporada a l'Hoquei Lliga. A la segona part, també, després de donar veu a Rosa Ava, esquetxer lloretenca que acaba de tornar del simposi mundial d'una afició que va a més. La trobada ha estat a Holanda i ella mateixa ens explicarà l'experiència aquí, a la ràdio. I acabarem amb la música dels mítics Obrim Pas. El grup de València serà objecte de tribut aquest dissabte al Clon Festival. L'homenatge anirà a càrrec del grup Seguirem. Entrevistarem un dels integrants, en Raül Pérez.
Aquests són els continguts del Bon Dia, Bona Hora. També, però, repassarem portades dels diaris titulars de la jornada i sabrem tot seguit, ara mateix, quina és la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Comencem i us saludem en nom de Rosa Giral, Eduard Lanzas i qui us parla avui, Josep Altafulla, en directe fins a les 9 en punt del matí.
Bon Dia, Bona Hora.
I com diem, la previsió meteorològica, la primera parada informativa del Bon Dia, Bona Hora, amb Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia, Josep. Comencem aquest dimecres amb un cel mig ennuvolat i variable que ens acompanyarà durant bona part de la jornada i fins i tot encara durant aquest dijous. El vent de component marítim, més aviat de sud-est, que bufarà avui, no serà especialment fort, però sí que aportarà molta humitat i, per tant, afavorirà aquests núvols baixos que s'han d'anar fent presents al llarg de tota la jornada, encara que no facin ploure. Això farà que la temperatura sigui bastant baixa, tot i que la humitat pugui ser alta. En general, no esperem un dia gaire xafogós. Temperatures de sensació que amb prou feina passaran dels 30 graus i, per tant, un dia amb sensació tèrmica una mica més agradable que no pas els anteriors. Compte, però, perquè a mesura que avanci la setmana, a poc la temperatura de xafogó anirà pujant. Cada cop tindrem valors més alts i al cap de setmana i l'inici de la setmana que ve els tornem a esperar amb calor intensa, amb temperatures reals de fins a 30 graus i valors de sensació que puguin arribar a superar els 35. Sembla que encarem una fase de 3-4 dies com a mínim, si no d'onada de calor, sí de calor intensa i altre cop doncs significativa a partir del cap de setmana. Pel que fa a l'estat del cel, també esperem que, com dèiem, continuï sent un dia variable, mig ennuvolat. És fins i tot possible que al matí s'escapin algunes gotes de fang aquest dijous, encara que siguin només gotellades. Divendres i al cap de setmana, però, el temps tendirà a ser més assolellat i ja només, en tot cas, amb algunes tempestes en punts del Pirineu.
Gràcies, Miquel, per aquesta informació que complementem amb la temperatura actual. Ara mateix a Lloret de Mar és de 22 graus centígrads amb un 66% d'humitat relativa a l'aire.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Ara abordem aquesta informació, la premsa de la jornada, els titulars més rellevants amb el sol darrere fons i un cel blau esplèndid en aquest darrer dia del mes de juliol. Avui, en la premsa comarcal El Punt Avui, destaca en primera plana el diàleg, la negociació i el referèndum acordat avui són fantasies. Són les declaracions de Carles Puigdemont, que torna a cridar la unitat, diu que les coses no s'estan fent bé i defensa que l'únic camí és seguir combatent l'Estat pacíficament. També comparteix protagonisme a la primera plana del Punt Avui, bicicletes contra l'exclusió. Aquesta informació sobre la nova línia de muntatge d'Ecosol per donar feina a persones vulnerables. També llegim en l'apartat de Medi Ambient que un estudi avala la bona qualitat de l'aire a Girona i en Economia que l'ocupació es recuperarà el 2019 a nivell precrisi. Diari de Girona, passem en aquest rotatiu que en primera plana destaca que l'economia de Girona continua creixent un 3% anual, tot i que s'alenteix. La fotografia il·lustrativa de primera plana també correspon a la informació que l'empresa d'inserció laboral de Càritas obre una nova línia de muntatges de bicicletes a Vilablareix. En titulars, també a la primera plana del diari de Girona, llegim: Bàscara pateix una plaga de xinxes que obligarà avui a fumigar. Un policia begut atropella una dona a Palamós, fuig i acaba detingut. Busquen un home acusat de segrestar i agredir l'exparella a les Gavarres. I Renfe anul·la 20 trens de Girona a Barcelona per la paga.
Titulars diversos als diaris d'avui dimecres. Per exemple, al País llegim que 4 dones ocupen per primer cop els principals càrrecs de portaveu al Congrés dels Diputats. El periòdico Barcelona i Generalitat topen per la inversió i la seguretat. La Razón, Pablo Casado emplaça a Pedro Sánchez a abstenir-se a la seva investidura. Diari Ara, el 6, predebat en l'aire el PSOE i esfonsa Ciutadans. ABC, Casado redissenya la cúpula del Partit Popular per plantar cara a Sánchez. El Mundo, el jutge creu que el BBVA va contractar Villarejo en benefici de la seva excúpula. I finalment, La Vanguardia afirma que el govern central reclama a Catalunya un pla d'ajust de la despesa sanitària.
Com cada dia, també donem un cop d'ull al portal 324, que avui ofereix en la seva edició que aquestes informacions. Primera jornada de vaga parcial de Renfe coincidint amb l'inici de l'agost.
Els trens més afectats seran els de Rodalies, amb uns serveis mínims del 40%, mentre la companyia pública ha anul·lat ja centenar de trajectes.
Nou cas de violència masclista a Escalante, a Cantàbria.
La Guàrdia Civil ha localitzat el cadàver d'una dona amb ferides d'arma blanca quan ha anat a casa seva per notificar-li la mort del seu marit en el que semblava un accident de trànsit.
Segons el CIS, el PSOE obtindria el 41,3% en intenció directa de vot, el triple que el Partit Popular.
El baròmetre del juliol es va fer abans de la investidura fallida de Pedro Sánchez.
El mateix estudi posa de manifest que la meitat dels espanyols creuen que la justícia funciona malament i no és independent.
Es reflecteix la falta de confiança en els jutges i en el funcionament de la justícia per les penes massa suaus i la politització dels tribunals.
S'enfronta a 200.000 euros de multa després de parlar en català a un guàrdia civil.
Una treballadora de l'aeroport de Palma va posar una denúncia per discriminació lingüística i ara la demanden per infringir la seguretat.
Els incendis del 2019 van cremar tant com gairebé els darrers 4 anys.
A falta d'un darrer mes fort de calor, els incendis forestals ja han cremat 4.829 hectàrees i és la segona xifra més important dels últims 14 anys.
En l'àmbit internacional ens fem ressò que el Brexit dur, anunciat per Boris Johnson, fa tremolar els mercats i enfonsa l'IBEX.
La borsa espanyola ha baixat dels 9.000 punts per primera vegada des del febrer.
Un joc d'infants obre una escletxa en el mur de Trump entre Mèxic i els Estats Units.
Balancins ideals i ideats, volem dir, per l'arquitecte nord-americà Ronald Reel, han permès que nens i adults dels dos costats del mur poguessin jugar junts.
Pel que fa a esports, el Real Madrid cau per la mínima 0-1 davant del Tottenham.
Harry Kane ha anotat el gol del conjunt anglès aprofitant una errada de Marcelo quan intentava passar la pilota a Sergio Ramos.
El Barça i el Zenit de Sant Petersburg negocien per Malcolm.
El club rus és el principal candidat a emportar-se al davanter brasiler.
I Estuani i Bono s'incorporen al Girona.
Quique Cárcel, que és el director esportiu, compareixerà avui dimecres per explicar els moviments del mercat d'estiu.
Ara són les 8:10. Hem repassat la premsa de la jornada. Fem una breu parada i continuem.
Al restaurant Papalús no només tenim carns a la brasa, embotits, pasta o bons arrossos. També tenim unes pizzas boníssimes. Disposem de piscina i uns espais exteriors fantàstics perquè petits i grans s'ho passin genial. Recorda que també tenim menú diari i de cap de setmana. Vine a descobrir les nits del Papalús i gaudeix de l'estiu en un espai tranquil i privilegiat. Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes, telèfon 972 37 0049.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta 100% mediterrània. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals, obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Jo sóc del RAC i quan se'm punxa la bici també els truco, perquè tinc assistència en bici, sigui on sigui. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC. I quan em poso malalt estant de viatge, també els truco, perquè m'envien un metge a qualsevol lloc del món. I tu? Festa del RAC.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes, o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC. I som per ajudar.
En Taller Informático, grandes descuentos de hasta el 50% en todas las reparaciones, ordenadores, impresoras, portátiles, hasta el 50%. Taller Informático, servicio técnico a domicilio, mantenimiento integral de empresas, grandes ofertas en cámaras de videovigilancia e instalaciones Wi-Fi. Te llevamos tus tintas y toners a domicilio a precios low cost. Llámanos al 972-3661-27 o visita tallerinformatico.com. Estamos en la avenida de Vidreras 171, al lado del CAP del Río. Taller Informático, tu informático de confianza.
Restaurant Cal Sogre, més de 25 anys al teu costat. Carns a la brasa, arrossos, pizzas, cuina casolana i cuina d'autor. Menú diari de cap de setmana i també menús per a grups. Cuina oberta d'11 del matí a 11 de la nit. Restaurant Cal Sogre, ens trobaràs al carrer de Ponent, número 11 de Lloret de Mar. Aparcament gratuït i obert tot l'any. Fes la teva reserva al 972 371 704.
Arriba el bon temps i volem gaudir-lo i sentir-nos bé. A la Clínica Fanals contem amb els tractaments més efectius per a la remodelació corporal, tractant tant els cúmuls de greix no desitjats com la flacidesa o la cel·lulitis. Els tractaments mèdics làser o amb aparatologia específica ens fan un centre de referència en tractaments corporals per la seva efectivitat. Personalitzarem el que més s'adecui a les teves necessitats i t'assessorarem amb un pla nutricional i de salut. Truca'ns al 972 36 43 28 i concerta una cita informativa gratuïta per a la teva valoració. Clínica Fanals. Ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Blanes 162 de Lloret de Mar. Clínica Fanals. 15 anys de la millor medicina estètica i regenerativa.
Máxim en calidad, máxim en variedad. En Restaurante Pizzería Máxim disfrutarás de nuestra comida. Cocina mediterránea, arroces, pescado fresco, carnes a la brasa, pizzas y pastas de elaboración propia y una gran variedad de sugerencias y tapas, helados y postres. Restaurante Pizzería Máxim. Nos encontraréis al lado del castillo, delante de la playa de Sacaleta. Teléfono 972 36 51 79.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Pràctic. pràcticament un quart de nou del matí. Continuem el Bon Dia, Bona Hora, l'informatiu matinal de Nova Ràdio Lloret, i parlem del tema principal amb què hem obert aquesta hora d'informació a la ràdio de Lloret de Mar. Blanca Aurora és el nom que rebrà formalment la plaça que s'acaba de construir al centre de Lloret. Els motius són l'hotel que hi havia en aquest indret i la denominació del vaixell construït a la vila a mitjans del segle XIX. Així es va acordar per unanimitat en el ple de dilluns.
Tots els portaveus s'han mostrat d'acord en posar Blanca Aurora en aquesta plaça i coincideixen que és el nom natural amb què tothom ja coneix aquest lloc. Recordem les seves paraules expressades als informatius de la ràdio. Comencem el repàs amb Jordi Sais, de Junts per Lloret.
Blanca Aurora, a part de ser el nom que referia la senyora Maria Parés, filla de l'armador de la corbeta Blanca Aurora, que rep el mateix nom, doncs era precisament l'hotel que s'hi aixecava en aquell espai.
Escoltem Francisco Pastor, del PSC.
Bé, va ser una proposta una mica improvisada i per mirar de tenir una mica de protagonisme, perquè nosaltres pensem que el nom d'una plaça, d'un carrer, és una cosa que queda per sempre, i per tant es podia haver consensuat una mica més, o es podia haver fet, per exemple, un procés participatiu on la gent digués quin nom li agradava més per posar aquella plaça, que tota la vida es dirà d'aquella manera, però són temes més formals.
Jordi Hernández, de Ciutadans.
Creiem que és un nom que té molt arrelament a Lloret de Mar i que serà molt fàcilment identificable perquè era el lloc on estava l'hotel Blanca Aurora, precisament de la família Parés.
Escoltem Jordi Orobitz, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Aquesta denominació, doncs, té un lligam i un relat històric, doncs, amb el passat mariner de Lloret. Crec que ja ho heu estat comentant, doncs, el fet que es va promoure la construcció d'una corbeta amb aquest nom, i aquesta corbeta, doncs, tenia un mascaró, que és la Maria Parés, la filla de Silvestre Parés, el capità Parés, que tant el capità Parés com la seva filla, que aquí tothom identifica erròniament com Blanca Aurora, de fet és Maria Parés.
Miquel Gràcia, de Lloret en Comú.
Tota la vida ha estat l'hotel Blanca Aurora, i de fet ja avui dia se li diu la plaça del Blanca Aurora. Des del nostre grup el que sí que reclamem és que aquesta plaça té pocs punts d'ombra, no té punts d'aigua, i que està plena de pivots, com tenim aquesta mania en aquest poble de posar pivots i no altres elements decoratius.
Donem pas a Lluïssa Baltrons, de Força Lloret.
Doncs sumem aquest reconeixement, no?, del nostre passat com a poble mariner i el nostre vincle amb el mar, i també ahir ho vam comentar, no?, que coincideix també amb el moment que el Club Nàutic de Lloret també ha cedit a l'Arxiu Municipal el quadern de bitàcola d'aquest vaixell.
L'aprovació per unanimitat ha tingut lloc al ple ordinari d'aquest dilluns.
Tot seguit volem saber més coses d'aquesta plaça, que ocupa una mica més de 1.000 metres quadrats i va ser recepcionada el passat divendres. L'acord es va signar 10 anys enrere, però les obres no van començar fins fa un parell d'anys. El resultat és un nou espai obert i d'ús públic al centre de Lloret. L'empresa privada que ha construït i ha fet 182 places de pàrquing, que aviat estaran enllestides i que seran de venda o lloguer per una concessió de 25 o 50 anys. Ampliem ara mateix la informació amb la nostra companya Rosa Giral.
Parlem amb el regidor d'Urbanisme, Albert Robert. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
L'Ajuntament ha signat ja l'acte de recepció de la plaça on hi havia l'hotel Blanca Aurora. En què han consistit totes les obres que s'han fet en aquest indret, en aquesta plaça?
Bé, doncs, bàsicament el que s'ha fet és obrir un nou espai, una plaça oberta i molt maca. La veritat és que ha quedat una plaça molt bonica, a més de l'edifici, doncs, que hi ha adjacent, que serà un supermercat, i també unes places d'aparcament. Però el que ara hem recepcionat és la plaça, en cap cas hem recepcionat les places d'aparcament, i la plaça ha quedat en unes condicions excepcionals.
Què permet tenir una plaça pública, un espai obert en aquest indret?
Home, sobretot el que nosaltres volem, i jo personalment és algo que tinc entre cella i cella, que és que tornar a fer viure el nucli antic, per mi és molt important i és molt estratègic, doncs, fer que el nucli antic torni a ser un punt vital del poble, i una de les coses importants és tenir espais verds, espais oberts, i en aquest cas la plaça que previsiblement, a més es dirà la plaça de la Blanca Aurora, doncs és una de les accions que s'ha de fer doncs, en el nucli antic per poder generar aquest moviment i aquesta vida que sobretot les famílies amb nens puguin estar gaudint doncs, d'un rato i d'un espai obert com és aquest.
Aquesta plaça és gran, ocupa una mica més de 1.000 metres quadrats.
Sí, és una plaça molt gran, a més a mig s'ha instal·lat com una pèrgola de fusta que ara volem, hem anat a mirar, no? I hem vist que encara hi manquen algunes cosetes com bancs que posarem en breu i poder en aquesta pèrgola doncs, també hi falta algo que pugui tapar del sol perquè sí que hi ha unes lleixes de fusta però el sol sempre surt i entra per, a dintre, no? Però vaja, en realitat entenem que és una plaça molt gran, molt oberta i esperem que la gent en pugui gaudir de la plaça.
Aquestes obres han tardat 10 anys, ho diem bé?
En realitat, les obres han trigat, jo crec, un parell d'anys, però sí que és cert que és des del 2010 quan l'empresa DDC Company doncs va adquirir l'espai i va voler construir doncs el que ha acabat construint. Hi va haver un moment fa 2 o 3 anys que es va desencallar tot i van començar les obres i efectivament en el moment en què s'hi han posat ha sigut molt ràpid i ha anat molt bé.
Pel que fa a les places de pàrquing, no estan acabades, en quin estat es troba això?
Estan pràcticament acabades. Els inspectors van anar a fer una visita i van detectar que hi havia algunes cosetes que s'havien de solucionar i un cop estiguin solucionades doncs quedaran ja també acabades i també estem pendents de rebre un informe de bombers per poder nosaltres dir que està tot ok i que poden ja disposar doncs, d'aquestes places de pàrquing.
Quantes en surten de places?
186, de les quals n'hi haurà unes 82, si no vaig errat, que són privades completament i unes altres i un altre grapat que no sé si són 92 que són públiques però que estan en concessió durant 25 i 50 anys, depèn de les places, la gran majoria són a 25 anys, seran en concessió per doncs perquè ho gestionin els privats.
Contents entenem, no?, de que ara es pugui ja doncs, fer realitat tot aquest projecte on hi havia hagut l'Hotel Blanca Aurora.
Sí, molt contents, perquè a més els veïns que han patit durant tants anys aquell espai tancat i aquell forat que hi havia amb aigues brutes pròpiament de la pluja, no perquè hi haguessin filtracions ni res, sinó de la pluja, doncs es quedaven aigues estancades i al final, ostres, sempre pensaves aviam si podem desencallar això i gràcies a la bona obra i la bona gestió que es va dur a terme a l'anterior legislatura, doncs es va desencallar i es van tirar endavant les obres i molt contents doncs, de tenir aquesta plaça feta.
Albert Robert, regidor d'Urbanisme, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Minuts, arribarem a 8:45 del matí. Obrim plana esportiva, parlem del Club Hoquei Lloret, que ja coneix quin serà el calendari de la pròxima temporada a l'Hoquei Lliga. La competició s'obrirà el 21 de setembre. Els lloretencs començaran jugant a casa davant del Noia i acabaran el 4 d'abril també com a locals contra el Barça.
Els homes d'Oriol Perarnau encara no han començat els entrenaments de pretemporada. Ho faran el 12 d'agost amb una cara nova, la de Marc Gómez, l'únic fitxatge que ha fet l'equip aquest estiu. La base serà la mateixa dels últims anys. Ferran Serra, David Plaza, Àlex Grau, Lluís Grau, Adrià Ferrer i Moi Aguirre han renovat, mentre que les baixes han estat les de Joan Gelmà i Antoine Lebert.
Ampliem aquesta informació donant pas al nostre company Moisés García.
Tenim al telèfon el president del Club Hoquei Lloret, Joshua Pérez. Joshua, molt bon dia.
Bon dia.
Parlem en primer lloc de l'última notícia que hem conegut, el calendari, l'Hoquei Lliga començarà el 21 de setembre a casa contra el Noia. No sé què en penses d'aquest inici.
Bé, l'única cosa és que també ens el trobem a la Lliga Catalana i bé, suposo que cap dels dos mostrarem les cartes a mi de com va passar l'any passat. Que allà va tenir un resultat bastant, bastant dolent i després a casa doncs, al principi de Lliga van guanyar 4-1. Esperem que els hi costi, com sempre, al Lloret, i intentarem treure un resultat positiu per començar amb bon peu aquesta temporada. Recordem que amb només 14 equips doncs, has de mirar de fer el màxim punts com puguis.
sobretot important fer els deures com abans millor, més que res per els rivals de les dues últimes jornades, no? El Reus i el Barça.
Sí, és més psicològic que tècnic. Objectivament, tots hem de jugar contra ells. Per tant, al final, tant és quan els trobis. L'important és, evidentment, els equips que estan allà amb els que estarem de tu a tu, pues, intentar treure els resultats positius amb aquests equips. Després, pues, mira, l'any passat, per exemple, vam fer un grandíssim partit contra el Reus a casa, vam empatar. Portem dos anys a casa jugant contra el Barça fent partits molt bons, amb un 1-0, un 0-1, perdó, i un 1-2, si no recordo malament. Bé, el Palau és més difícil, però hem d'intentar, pues, això, donar... Hi ha la feina feta, evidentment, però bé, també s'han de jugar aquests partits i s'han de competir.
Parlem una mica de la plantilla, perquè setmanes enrere ja es van conèixer diferents moviments. Segurament, doncs, la novetat més destacada és la presència, el fitxatge de Marc Gómez. Com és aquest jugador?
Bon, en Marc és un jugador polivalent, pot jugar pràcticament a dues posicions, i és un jugador que defensivament ens aportarà molt, juga amb molta envergadura, intel·ligent, amb una sortida de bola, i crec que hem fet una gran incorporació amb el canvi per l'Antoine. Sí, és veritat que perdem una mica de gol, que l'Antoine, doncs, a la segona volta se'n va arribar a fer cap a 15, però també és cert que guanyem molta més, molt, doncs, tornem a ser més compactes, diguéssim, amb un jugador com en Marc, no? Defensivament no hi haurà tants regals, boles perdudes a l'atac, però bé, jo crec que sortim amb el tema del golejador que marxa, però bé, l'any passat tant en David com en Lluís com en Moi van demostrar que tenim un equip que pot fer gols. Inclús a l'últim partit l'Àlex, que és el jugador més defensiu a priori, va fer un hat-trick, i crec que al final és una manera nostra de ser, no? que tothom pot fer gol, i d'això es tracta.
Es preveu alguna incorporació més?
No, tenim 6 jugadors, un equip amb Nando i 6 jugadors, i llavors hi ha nanos a la base que han d'apretar i han de lluitar molt per aconseguir tenir aquests minuts que pot ser que tinguin, i donar el màxim i intentar, pues, com hem fet fins ara, treure jugadors de casa per anar al primer equip.
La base de l'equip, suposo que et deixa tranquil perquè continua, especialment els germans Grau, David Plaza, Ferran Serra.
Sí, jo és el que dic, si tenim un avantatge aquest respecte a altres equips és que tenim un equip que tothom es coneix i tothom sap a què juga. L'Oriol té un estil de joc molt similar amb el que tenia en Manolo, que és amb l'entrenador amb el que ha pres, diguéssim, i crec que tots saben a què juguen. Això és, d'inici, és un avantatge respecte a equips que bé que són tots nous. El Lleida mateix l'han desmuntat sencer i haurem de veure com s'adapten a l'inici, com d'allò. Jo crec que hem de saber aprofitar aquest avantatge, que és el fet de que ja se'n conjuguem. Els altres també se'n conjuguem, no? però que som un equip molt compacte, que defensa molt bé i que té les idees molt clares també en atac.
I quan començarà la pretemporada, Joshua?
Si no hi ha cap canvi de calendari, el 12 d'agost.
Doncs el 12 d'agost, que començarà a caminar aquest Club Hoquei Lloret a les ordres d'Oriol Perarnau. Joshua, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns i estarem ben pendents.
Moltes gràcies a vosaltres.
Els diumenges de juliol i agost, gaudeix d'un moment inoblidable al cementiri modernista de Lloret. Records del meu avi. Un rapsoda acompanyat per les notes d'un violinista explica contes que el seu avi li havia narrat quan era petit, tot passejant pel cementiri. Records del meu avi. Els diumenges de juliol i agost, a les 9 del vespre, al cementiri modernista de Lloret de Mar. Venda d'entrades anticipades al Museu del Mar. Informació al telèfon 972 36 44 54 i al web patrimoni.lloret.cat.
Coneix l'estat de les platges de Lloret de Mar.
Un seguiment setmanal de les dades del programa de vigilància de platges de l'Agència Catalana de l'Aigua i la situació del dia amb l'empresa Proactiva, encarregada de la seguretat a peu de platja.
Segueix a Nova Ràdio Lloret l'espai per saber quines són les dimensions de les onades, la temperatura de l'aigua, les banderes, el vent i les condicions actuals pel bany.
L'estat de les platges. Escolta a les 12 del migdia, de dilluns a divendres, l'espai informatiu sobre les condicions del bany a Lloret de Mar. Nova Ràdio Lloret.
Ara mateix són 8:45 del matí. I ara mateix repassem quina és la previsió meteorològica per a les pròximes hores amb Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia, Josep. Comencem aquest dimecres amb un cel mitja nuvolat i variable que ens acompanyarà durant bona part de la jornada i fins i tot encara durant aquest dijous. El vent de component marítim, més aviat de sud-est, que bufarà avui, no serà especialment fort, però sí que aportarà molta humitat i, per tant, afavorirà aquests núvols baixos que s'han d'anar fent presents al llarg de tota la jornada, encara que no facin ploure. Això farà que la temperatura sigui bastant baixa, tot i que la humitat pugui ser alta. En general no esperem un dia gaire xafogós, temperatures de sensació que amb prou feina passaran dels 30 graus i, per tant, un dia amb sensació tèrmica una mica més agradable que no pas els anteriors. Compte, però, perquè a mesura que avanci la setmana, a poc la temperatura de xafogó anirà pujant. Cada cop tindrem valors més alts i al cap de setmana i l'inici de la setmana que ve els tornem a esperar amb calor intensa, amb temperatures reals de fins a 30 graus i valors de sensació que puguin arribar a superar els 35. Sembla que encarem una fase de 3-4 dies com a mínim, si no d'onada de calor, sí de calor intensa i altre cop doncs significativa a partir del cap de setmana. Pel que fa a l'estat del cel, també esperem que, com dèiem, continuï sent un dia variable, mig ennuvolat. És fins i tot possible que al matí s'escapin algunes gotes de fang aquest dijous, encara que siguin només gotellades. Divendres i el cap de setmana, però, el temps tendirà a ser més assolellat i ja només, en tot cas, amb algunes tempestes en punts del Pirineu.
Gràcies, Miquel Bernis, per aquesta informació. A Lloret de Mar, en aquests moments, 22 graus de temperatura amb una humitat relativa a l'aire del 66%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Aquests són els titulars més rellevants de la jornada. La premsa comarcal, comencem per El Punt Avui, que destaca unes declaracions de Carles Puigdemont. Diu que el diàleg, la negociació i el referèndum acordat avui són fantasies. Torna a cridar a la unitat, diu que les coses no s'estan fent bé i defensa que l'únic camí és seguir combatent l'Estat pacíficament. També llegim a la primera plana del Punt Avui: bicicletes contra l'exclusió. Nova línia de muntatge d'Ecosol per donar feina a persones vulnerables. En medi ambient, un estudi avala la bona qualitat de l'aire a Girona. I en economia, l'ocupació es recuperarà el 2019 a nivell precrisi. Diari de Girona destaca en primera plana que l'economia de Girona continua creixent un 3% anual, tot i que s'alenteix. I també il·lustra la informació amb una notícia, amb una fotografia de la notícia que l'empresa d'inserció laboral de Càritas obre una nova línia de muntatge de bicicletes a Vilablareix. En canvi, destaca Diari de Girona que Bàscara pateix una plaga de xinxes que obligarà avui a fumigar. Un policia begut atropella una dona a Palamós, fuig i acaba detingut. Busquen un home acusat de segrestar i agredir l'exparella a les Gavarres i també es fa ressò Diari de Girona que Renfe anul·la 20 trens de Girona a Barcelona per la paga.
Titulars diversos als diaris d'avui dimecres. Podem llegir, per exemple, al País: quatre dones ocupen per primer cop els principals càrrecs de portaveu al Congrés dels Diputats. El Periódico: Barcelona i Generalitat topen per la inversió i la seguretat. La Razón: Casado emplaça a Sánchez a abstenir-se a la seva investidura. Diari Ara diu: el 6 per debat en l'aire al PSOE i es fonsa Ciutadans. ABC, Pablo Casado redissenya la cúpula del Partit Popular per plantar cara a Pedro Sánchez. El Mundo, el jutge creu que el BBVA va contractar Villarejo en benefici de la seva excúpula. I finalment, La Vanguardia, el govern central reclama a Catalunya un pla d'ajust i de la despesa sanitària.
Passem directament a llegir el portal 324, que avui ofereix aquestes informacions. Primera jornada de vaga parcial de Renfe coincidint amb l'inici de l'agost.
Els trens més afectats seran els de Rodalies, amb uns serveis mínims del 40%, mentre la companyia pública anul·la ja centenars de trajectes.
Nou cas de violència masclista a Escalante, a Cantàbria.
La Guàrdia Civil ha localitzat el cadàver d'una dona amb ferides d'arma blanca quan ha anat a casa seva a notificar-li la mort del seu marit en el que semblava un accident de trànsit.
Segons Salsís, el PSOE obtindria el 41,3% en intenció directa de vot, el triple que el Partit Popular.
El baròmetre del 6 de juliol es va fer abans de la investidura fallida de Pedro Sánchez.
El mateix estudi posa de manifest que la meitat dels espanyols creuen que la justícia funciona malament i no és independent.
Es reflecteix la falta de confiança en els jutges i en el funcionament de la justícia per les penes massa suaus i la politització dels tribunals.
S'enfronta a 200.000 euros de multa després de parlar en català a un guàrdia civil.
Una treballadora de l'aeroport de Palma va posar una denúncia per discriminació lingüística i ara la demanden per infringir la seguretat.
Els incendis del 2019 han cremat tant com gairebé els darrers 4 anys.
A falta d'un darrer mes fort de calor, els incendis forestals ja han cremat 4.829 hectàrees i és la segona xifra més important dels últims 14 anys.
En l'àmbit internacional, el 324 destaca que el Brexit dur anunciat per Boris Johnson fa tremolar els mercats i enfonsa l'IBEX.
La borsa espanyola ha baixat els 9.000 punts per primera vegada des del mes de febrer.
Un joc d'infants obre una escletxa en el mur de Trump entre Mèxic i els Estats Units.
Balancins ideats per l'arquitecte nord-americà Ronald Reel han permès que nens i adults dels dos costats del mur poguessin jugar junts.
En esports, pel que fa al Real Madrid, cau una vegada més per la mínima 0-1 davant del Tottenham.
Harry Kane ha anotat el gol del conjunt anglès aprofitant una errada de Marcelo quan intentava passar la pilota a Sergio Ramos.
El Barça i el Zenit de Sant Petersburg negocien per Malcolm.
El club rus és el principal candidat a emportar-se el davanter brasiler.
I Estuani i Bono s'incorporen finalment al Girona.
El director esportiu Quique Cárcel compareixerà avui dimecres per explicar els moviments del mercat d'estiu.
Els diaris parlen de Lloret.
Hi trobem dues referències. La primera, a l'apartat de cartes al director, amb el títol Oferta educativa incoherent. És de Eva Pagès i Soler. I comença aquesta carta al director dient que la seva intenció és ajudar les famílies que dubten en l'orientació que volen oferir als seus fills o filles per encarrilar el seu futur acadèmic un cop finalitzada la secundària. Es fa diferents preguntes en aquesta carta al director, una de les quals destaquem: però què estan fent els gestors del sistema educatiu català? Aquesta és una carta al director que recomanem, fa referència a Eva Pagès i Soler de Lloret de Mar, Plana, a la Plana 25 del diari de Girona. I també destaquem una altra referència, en aquest cas és l'article d'opinió que Joan Domènech realitza al Punt Avui. El titula ja fa 40 anys i fa referència al que va ser l'incendi importantíssim i a la tragèdia que va suposar aquest incendi a l'urbanització dels Pinares i els 40 anys que farà la setmana vinent.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara passen 8 minuts de 8:45 del matí. Ho hem avançat a l'inici d'aquest espai informatiu. La policia local de Lloret renova el seu parc de vehicles amb 2 turismes i 4 motos noves. Es tracta de vehicles que s'ajusten més a les necessitats de les actuacions policials que es duen a terme a la via pública.
En el cas dels cotxes, per exemple, les portes davanteres són blindades. A més, es manté l'aposta per l'energia elèctrica per motius sostenibles.
Els nous vehicles han estat adquirits a la modalitat de lloguer amb dret a compra a través d'un acord que l'Ajuntament de Lloret té amb l'Associació Catalana de Municipis.
Aquest acord té adherits a 165 ens locals que han adquirit algun dels vehicles de què disposa l'Associació Catalana de Municipis, ja siguin elèctrics, híbrids i de benzina per a serveis generals i ús policial, motocicletes policials i de serveis generals i bicicletes elèctriques.
A més, aquest acord marc compta amb la possibilitat d'instal·lar punts de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics i transformació de vehicles de serveis generals.
Amb aquestes darreres incorporacions, la policia local disposa ja de 5 vehicles de patrulla de la mateixa marca i model.
Tractem aquesta informació i parlem amb el regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Saiz, al telèfon. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quants vehicles s'han comprat per la policia?
Amb aquesta nova adquisició, 2 vehicles i 4 motocicletes. Amb anterioritat també s'havien adquirit 2 vehicles del mateix tipus i model, el Seat Arona. Per tant, s'han renovat 4 vehicles i 4 motocicletes.
Suposem que amb una necessitat evident per el desenvolupament de la feina de la policia.
Sí, els vehicles és una eina imprescindible i necessària, la seva utilització és a diària i constant, el seu desgast, evidentment, és molt més gran que un vehicle utilitari de qualsevol de les àrees de l'Ajuntament, doncs perquè l'actuació en vehicle per part de la policia és necessària i primària, sense vehicles no s'arriba als llocs, i el que s'està fent aprofitant aquest conveni que hi ha amb la central de compra de l'ACM, doncs és això, és agilitzar i poder anar renovant mica tot el mobiliari de la policia.
Els vehicles adquirits són elèctrics?
Les motocicletes sí, les 4 motocicletes noves sí que són elèctriques, els vehicles no, els vehicles són encara combustió, però les mesures i els consums més adaptats a que no produeixi una contaminació superior als anteriors vehicles que eren dièsel, aquests ja no són dièsel, i per tant el que s'intenta és sempre anar de cares a fer una millora sobretot en el nostre medi ambient.
Es treballa en el sentit d'anar canviant el parc d'automòbils de combustió a elèctrics?
Els que siguin possibles, sí. Hi ha alguns que no seran possibles a dia d'avui per les necessitats que tenen la policia, com per exemple els vehicles més pesats a dia d'avui, no, la possibilitat encara que surtin elèctrics, no estan suficientment adaptats, però tot el que siguin vehicles lleugers i que sigui possible, sí, ja hi ha un vehicle elèctric, la policia ja en té un vehicle que va en carga elèctrica i després ja té diverses motocicletes. Aquestes 4 s'incorporen a les que ja es disposen elèctriques.
Ara mateix, més o menys, aproximadament, quants vehicles té la policia local?
Quants vehicles té la policia local? Aquesta és una pregunta d'examen. A veure, així es compten...
Aproximadament, eh?
Aproximadament entre motocicletes. Motocicletes en deu tenir entre 15 i 20 i vehicles en deu tenir amb aquests 4, 5, les 2 furgones, 6, 7, 2, 8, i vehicles deu tenir sí una desena, dotzena, sí.
I posem nota, doncs, a aquesta pregunta d'examen. Dèiem que els nous vehicles han estat adquirits en la modalitat de lloguer amb dret a compra.
Sí, el renting.
El renting. Normalment s'exerceix aquest dret a compra?
A finalitzar la vida del vehicle, doncs sí, i s'acaba fins i tot a vegades venent a altres municipis o si la vida del vehicle ja s'ha esgotat, doncs es dona de baixa.
Per tant, depenent de l'estat del vehicle.
Sí, clar. No és el mateix que un vehicle acabis en bon estat i estigui a punt de finalitzar aquest període de renting que no un vehicle que hagi estat pues, hagi patit més incidències que d'altres. Evidentment, el vehicle que un s'utilitza pel trasllat o pel patrullatge pateixen a vegades més incidències que no pas els vehicles que no estan dedicats al patrullatge, sinó que estan dedicats a mobilitat dels agents per anar pues, a declaracions judicials o per anar entre seus de diferents departaments de l'Ajuntament. Però hi ha vehicles que pateixen més o menys incidències.
Per acabar, no sabem si ens deixem algun detall, en tot cas vostè ens ho pot comentar. Només per acabar, cada quan es renova o s'adquireixen nous vehicles? Cada any a la policia local?
Bueno, cada any s'intenta adquirir algun vehicle, s'intenta anar renovant el parc mobiliari, i aquest any s'ha fet, o aquest any passat, perquè això ve del pressupost 2018, i ja tot és quan han arribat i s'han pogut posar a disposició dels agents, però cada any dins del pressupost hi ha alguna partida de renovació del parc de vehicles de la policia local. Aquest any s'intentarà pues, això, anar renovant mica en mica el que són motocicletes, que algunes ja tenen una certa antiguitat i cada X temps s'han de donar de baixa i s'han d'adquirir nous vehicles, però la idea és anar renovant any a any tot el parc de vehicles que disposa la policia local i adaptar les necessitats que hi ha.
Doncs Jordi Saiz, regidor de Seguretat Ciutadana, gràcies per totes aquestes respostes a les preguntes sobre aquesta informació, aquests 5-9 vehicles de la mateixa marca i model que ha incorporat la policia local. Gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Són 3:15 del matí. Continuem el Bon Dia, Bona Hora parlant de la lloretenca Rosa Ava, que acaba de tornar d'Holanda, on ha assistit al Simposi Mundial de Sketchers. Són persones aficionades a dibuixar. Pinten el moment, allò que veuen, tant si és un paisatge, un monument, un racó o bé una perspectiva que els inspira.
En aquesta trobada que cada any es du a terme en un país diferent, els sketchers, vinguts d'arreu del planeta, han plasmat els racons d'Amsterdam i han intercanviat experiències. Ha estat durant el passat cap de setmana, en què s'ho han passat allò més bé, però suportant elevades temperatures de prop de 40 graus, insòlites als Països Baixos.
Al Simposi Mundial de Sketchers hi han assistit dos lloretencs, la Rosa Ava i en Juan Velasco. La Rosa ha vingut a la ràdio a explicar la seva experiència i ha parlat amb ella la nostra companya Rosa Giral.
Valorem aquesta estada a Amsterdam amb Rosa Ava dels Urban Sketchers de Lloret de Mar. Molt bon dia.
Bon dia.
Com valores l'estada en aquest Simposi Mundial de Sketchers que s'ha fet a Holanda el cap de setmana?
Doncs ha sigut una experiència, com sempre que es fan aquests simpòsiums, és una experiència inolvidable. Amsterdam és una gran ciutat i una ciutat molt populosa. Pensa que vam coincidir, a més, amb l'Orgullo Gay, vull dir que amb tota... A mi em van passar gairebé per sobre perquè estava dibuixant a terra i gairebé em van passar per sobre, però sí, és una ciutat que t'atrapa moltíssim. Molt bé, m'ha sigut una experiència molt maca, molt xula.
Què has pogut dibuixar d'aquesta ciutat, d'Amsterdam? Què t'ha cridat més l'atenció com
bueno,
a sketcher?
Les cases, evidentment, perquè són diferents a el que normalment estàs acostumat. A més, la majoria estan tortes o endavant, o cap a un costat, o cap a l'altre, i això és molt curiós. Després, la gran quantitat de flors, la gran quantitat de bicicletes, la gran quantitat de gent, és que tot és dibuixable. Els ponts, els canals, tot això és que té un atractiu, vamos, infinit.
En aquesta trobada ja vau anar l'any passat a la de Portugal,
sí.
I ara heu anat a la d'Holanda. Què heu notat? Quina diferència heu notat d'una respecte a l'altra?
Bueno, la d'Oporto, com que és més petita la ciutat, doncs tots anàvem a dibuixar en el mateix circuit. més amunt, més avall, però sempre estaves rodejada de sketches. En aquí, com que Amsterdam és més gran, doncs han fet diferents circuits. Llavors et trobaves a les 10 del matí al començament d'un circuit, ells et recomanaven diferents punts que podies anar a dibuixar, llavors es desperdigaven per allà i després ens trobàvem doncs, en el punt final per fer la foto i per fer la foto dels dibuixos i ja està, no? Però clar, al ser diferents indrets, doncs costava més de veure la mateixa gent i el volumen de gent, però bueno, de gent hi havia un piló.
Rosa, què aprens en aquestes trobades? De què et serveixen a tu com a sketcher?
Com a sketcher veus com dibuixa la gent. Els asiàtics són unes bèsties pardes, que dic jo, perquè són màquines de dibuixar, a més directe, vull dir que no són màquines, vamos, és una passada. Però sí que aprens les diferents maneres que té la gent d'interpretar un dibuix, perquè podem dibuixar el mateix, 50 persones, i surten 50 dibuixos totalment diferents, cadascun al seu estil, però veus maneres d'interpretar que t'enriqueixen moltíssim. Això va molt bé.
I a qui admires com a sketcher que hagis pogut conèixer, per exemple, en aquest simposi?
Mira, m'ha sapigut greu no conèixer la Mary Silver, que és una sketcher que segueixo per Instagram, que m'agrada molt, i sé que estaven allà, però no la conec personalment i llavors és molt difícil de poder coincidir. Però bueno, sí que vam estar xerrant moltíssim amb en Gavi Campanario, que és el fundador del moviment sketcher. És un senyor, bueno, un noi que va néixer a Extremadura, s'ha criat a Hospitalet i ara viu a Seattle. I és una gran, gran, gran persona, molt proper, vull dir que és, vam estar xerrant moltíssim amb ell i és una passada, vull dir, ja només per això valia la pena anar fins a Amsterdam.
A banda doncs, d'en Gavi, també sabem que has creat una amistat, no?, amb una sketcher, amb una noia sketcher.
Amb una noia sketcher que vam conèixer l'any passat a la cua de les acreditacions d'Oporto, és la Lynn, aquesta noia és de Singapur, però ha estat criada al Canadà. Actualment viu aquí a Espanya, però que vindrà, a més, a Lloret. Vindrà a l'octubre, vindrà a Lloret.
La convidaràs?
La convidaré. Ja l'he convidada, de fet.
Val. I què, dic que vindrà?
Oh, i tant.
Doncs ja saps que també la volem
aquí
conèixer.
Aquí l'adorem, i tant que sí.
Rosa, abans de començar aquesta entrevista, m'explicaves que Holanda i Amsterdam en concret doncs és un lloc fantàstic, meravellós per dibuixar, per passejar, però que la calor ha sigut complicada d'aguantar.
La nota discordant ha sigut les temperatures tan altes, perquè clar, allà no estan acostumats, a més a 37, 38, 39 graus, com ha fet aquests dies. I clar, et puges amb un tramvia i allò és una sauna perquè no tenen aire condicionat, vas a qualsevol restaurant i tampoc, vull dir que hi ha pocs llocs que tinguin aire condicionat. Afortunadament l'hotel on estàvem sí que n'hi havia. Hi han hagut alguns sketchers que han llogat les barcasses del riu i aquestes evidentment no tenen aire condicionat i han passat molta calor, vull dir que almenys nosaltres al vespre ens podíem refrescar.
Rosa, l'any passat va ser a Oporto, aquest sí. Any ha estat a Holanda, l'any que ve on hi ha aquest simposi
l'any que
mundial?
Ve ens enganxa una mica lluny als europeus perquè és a Hong Kong. Llavors allà hi aniran tots els asiàtics, clar, els australians, tota aquesta gent que aquí els enganxa molt lluny, aniran allà. Jo personalment no crec que hi pugui anar-hi perquè és un viatge llarg i car, perquè clar, no t'aniràs només els 4 dies, sinó clar, ja que ets allà i ja que has fet tants quilòmetres, com a mínim pues, aprofitar. No sé, ja veurem, que ara falta temps. No és el juliol, sinó que és a l'abril, per temperatures.
Ja. En qualsevol cas, a banda d'aquesta trobada d'àmbit mundial, com explica Rosa, sempre que ens ho vens a explicar, es fan molt tipus d'iniciatives al voltant, no?, del món sketcher.
Oh, i tant.
I sabem que alguna cosa hi haurà a Lloret en pocs mesos.
En pocs mesos tenim projectat un cap de setmana de sketchers i que pot ser molt i molt divertit. Ho farem en l'Hotel Guitart. I a part de dibuixar allà, doncs tindrem un sopar sorpresa també el dissabte al vespre. Esperem que hi vingui molta gent i pot ser molt maco. Amb ponents, ja n'he connectat un parell. Mirarem a veure si la Pilarín pot vindre i ens dona un cop de mà també. Vull dir, no ho sé, està una mica encara en l'aire, però tant donar les gràcies ja davant mà a Lloret Cultura i a Lloret Turisme, perquè ens estimen molt en els sketchers i ens han dit el que necessiteu, i això fa molta il·lusió.
Doncs Rosa, quan tota aquesta trobada ja vagi prenent més forma, sí, ja saps que aquí
sí,
t'esperem perquè ens ho expliquis.
Aquí sempre m'agrada vindre aquí.
A nosaltres també ens agrada, eh?
Molt bé.
Doncs Rosa, moltes gràcies per venir aquí a explicar tota aquesta experiència a Holanda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
7 minuts i les 9 en punt. Aquest dissabte arriba un nou concert dins el Clon Festival, en què es rendeix tribut als Obrim Pas. Si tanqués...
La banda de tribut és Seguirem, recrearan els mítics Obrim Pas, els quals van estar 20 anys fins al 2013 oferint concerts. Va ser un referent d'un estil únic i de l'època daurada de la música en valencià, a més de convertir-se en un símbol identitari d'aquesta terra.
Els homenatjaran el Seguirem, banda de tribut formada per una desena de persones. Actuaran per primer cop a Lloret aquest dissabte a partir de 2:15 de la nit a la Roca d'en Maig. Es tracta del primer concert d'aquest mes d'agost del Clon Festival, que assoleix la 16a edició. Donem pas de nou a la Rosa.
El Seguirem és la banda de tribut als Obrim Pas, actuen aquest dissabte a Lloret de Mar en el marc del Clon Festival a la Roca d'en Maig. Parlem amb Raül Pérez de la banda de tribut Seguirem. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Per què cloneu els Obrim Pas? Per la seva música, pel missatge de les seves cançons? Quin és el motiu o motius?
Llavors una miqueta també és perquè, bueno, a tothom ens agradava Obrim Pas i el missatge que transmet aquesta música, i llavors vam trobar com una mica una necessitat de poder seguir difonent aquest missatge.
Quin era el missatge que us agradava dels Obrim Pas?
Pues sobretot és el missatge de lluita i esperança sobre la nostra llengua, les nostres arrels.
I com es crea el tribut a una banda com els Obrim Pas o aquest grup de València que va parar, d'alguna manera, a fer la seva aturada el 2013?
Llavors, el que vam fer va ser estudiar molt bé el que són les cançons, perquè la veritat que tenen bastanta dificultat. Es va buscar minuciosament tots els instruments, perquè part de la banda són d'aquí de Catalunya, però per exemple jo no soc de Catalunya, jo soc de València també, perquè clar, els Obrim Pas van incorporar un instrument tradicional que és la dolçaina al que és el grup. Llavors clar, aquí a Catalunya aquest instrument no es troba. Llavors va ser una mica i una búsqueda i un estudi de tots ells.
De fet, la dolçaina la toques tu, Raül?
Sí, jo sóc el dolçainer.
El dolçainer. Com és aquest instrument? Perquè la veritat és que no el coneixem.
La dolçaina és un instrument molt similar a la gralla, el que passa que és una miqueta més agut i canvia una miqueta la sonoritat, però és molt semblant, és de la mateixa família.
Parla'ns del Seguirem. Quan us vau formar? Quanta gent sou? Una mica posa'ns la vostra presentació.
Llavors, vam formar cap al 2015-2016, la banda som el cantant principal i guitarrista, que es diu Ruben, el segon guitarra, que es diu Eduard, el teclista, que es diu Aleix, després el baixista es diu Joan, tenim dos vents també, trompeta i trombó, que és el Víctor i el Marc Anglès, també portem un DJ, que es diu Marc, i un bateria, que també es diu Marc. I bueno, i jo, que soc el dolçainer, i a part també canto i toco les percussions.
Parla'ns del repertori que oferireu aquest dissabte a Lloret de Mar.
El repertori és un repertori molt ampli que més o menys, clar, va ser una mica també complicat perquè la trajectòria dels Obrim Pas, que és des del 1992 fins fa ben poc, fa 5 o 6 anys que vam parar. Llavors, clar, és un repertori tan ampli que ens va costar una miqueta també el seleccionar, perquè totes aquelles cançons algú la trobava important. Però més o menys són uns 23 temes que toquem segurament, bueno, tothom les coneixerà quasi que totes, pot ser que alguna generació no les conega, les generacions més joves, a lo millor hi ha algun tema que no el coneixen, però la veritat que la majoria de les cançons les coneixen. I, bueno, i la gent escoltarà aquells himnes que tenien Obrint Pas que de segur que recordaran.
Doncs, Raül, estem encantats que vingueu aquest dissabte a Lloret de Mar. És la primera vegada que veniu, no?, al Clon?
A Lloret de Mar, sí.
Al Clon de Lloret, sí.
Primera cop.
I què us sembla venir a una destinació turística com aquesta, que a l'estiu està planíssima de turistes?
Llavors, en tenim moltes ganes. Sempre que hem tocat per aquestes zones i per Girona i això, la veritat que hem tingut una molt bona rebuda. I llavors, ja et dic, tenim ganes d'anar ja cap allí.
Doncs també us esperem aquí amb moltes ganes. Raül Pérez, de la banda de Tribut Seguirem, moltíssimes gràcies per l'entrevista i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Així arribem a l'últim minut del Bon Dia, Bona Hora. Avui hem destacat que Blanca Aurora és el nom que rebrà formalment la plaça que s'acaba de construir al centre de Lloret de Mar. Els motius són l'hotel que hi havia en aquest indret i la denominació del vaixell construït a la vila a mitjans del segle XIX. Així es va acordar per unanimitat en el ple de dilluns. També hem parlat de la policia local, que s'ha dotat de nous vehicles, dos turismes i quatre motos. També hem escoltat a Joshua Pérez, president del Club Hoquei Lloret, que ha parlat sobre el calendari la pròxima temporada de l'Hoquei Lliga. I hem també pogut copsar la veu de Rosa Ava, sketcher i lloretenca, que acaba de tornar del Simposi Mundial d'una afició que va a més. Res més, demà hi tornem a les 8:00 del matí. El Bon Dia, Bona Hora. Adéu-siau.